Hola, buen día, Benet. Muchas gracias por atendernos la llamada a Radio Bronca, aquí en este espacio de Rebelde Sin Sombra. Queríamos preguntarte, como abogado, uno de los abogados del caso de Operación Pandora, ¿cómo se está llevando, ¿no? este caso de manera judicial? ¿Qué nos podrías comentar?
Aquesta setmana potser serà una setmana amb novetats perquè el jutge ens va avançar abans de Nadal que hi podia haver un possible alçament del secret de sumari, però ara mateix, diguem-ne, la informació que tenim és molt limitada perquè a l'haver-hi secret de sumari de les actuacions nosaltres no coneixem pràcticament res del que s'ha investigat ni del que forma part de la imputació. Per tant, ara mateix estem intentant, en la mesura del possible, fer tot allò que puguem per demanar i aconseguir la llibertat de les persones que hi ha preses, però estem treballant a les palpentes, no? A cegues totalment, perquè no sabem ni tan sols amb detall de què se'ns acusa.
Sí, que nos podrías comentar también de el día que tuvieron que declarar, ¿no? El Audiencia Nacional. Las compañeras, algunas salieron y otras se quedaron en preventiva. ¿Qué nos podrías comentar del auto de prisión provisional que se estableció?
Bueno, la resolució de presó, és a dir, es manté la imputació d'un delicte de pertinença a organització terrorista per totes les persones que van ser detingudes, o sigui, per tots 11, i el criteri per cribar qui entra a presó i qui queda en llibertat és si, a més d'aquests delictes, hi ha la imputació d'algun altre delicte concret, no? Doncs, com pot ser un delicte de tinença d'explosius o un delicte de participació en algun fet, en algun altre fet, no? I el que passa que això en la lògica, diguem-ne, de l'Audiència Nacional, i això vol dir, per exemple, no?, que en el cas doncs, d'un noi a qui se li imputa la tinença de delicte de tinença d'explosius, aquest delicte s'imputa en base a la troballa en el seu domicili de diverses bombones de gas per a cuina de furgoneta, quan, diguem, aquest és un element que ell va explicar i va documentar amb factures, amb fotografies, doncs que ell té una cuina en una furgoneta que va a muntanya, que utilitza aquestes bombones precisament per quan fa excursionisme i que, per tant, aquesta imputació extra que justifica, a ulls del jutge, el seu ingrés a presó, ve fonamentada només amb aquesta troballa tan ingènua, no?, si em permets, però que per ell és totalment, li causa aquesta situació de presó provisional. Per tant, per què uns entren i els altres queden fora? Doncs respon a una casuística ben absurda, eh? El que passa és que el que més ens preocupa és que la pròpia resolució del jutge, l'eix de la imputació per tots, tant pels que estan en llibertat com pels que estan en presó, és la pertinença al GAC, no?, aquests grups de coordinació anarquista, i que el propi jutge tampoc no ens diu on estaria l'element, diguem-ne, violent i, per tant, l'element delictiu d'aquests grups anarquistes, sinó que centra la imputació, diu ell mateix, en la unitat ideològica d'aquestes persones, no? I, per tant, posa l'èmfasi en l'element ideològic i, per tant, d'alguna manera, ingressa aquestes persones a presó per la seva condició d'anarquistes, la qual cosa és absolutament inadmissible, no?
Sí, digamos, a nivel judicial, o sea, a nivel legal, si el juez, si los jueces, si el Poder Judicial dice que unas personas tienen que estar presas por lo que piensan, o por futi ¿no? Como también vos decías en alguno de los escritos, que por lo posible, por el suceso posible que pueda llegar a pasar en el futuro, ¿no? Por la peligrosidad que puedan tener para el futuro, esto a nivel legal, a nivel, ¿no? Digamos, ellos lo pueden demostrar, está escrito en algún lado que esto puede ser así.
O sigui, el que nosaltres tenim és que això no pot ser així. O sigui, el Tribunal Suprem espanyol ja s'ha pronunciat moltes vegades sobre aquest tipus de plantejaments. Sobretot hi ha molta casuística en el tema del terrorisme o de l'anomenat terrorisme independentista basc o de tot el tema de la qüestió jihadista, no? I hi ha sentències molt recents, per exemple una del 2008, en què deixa molt clar que l'element ideològic o l'element religiós, el que un pensi o cregui, no pot justificar mai ja no una situació de privació de llibertat, sinó ni una condemna ni una sospita de condemna, no? Que el que compta són els fets i els actes que un fa és el que pot ser incriminable. Per això nosaltres sempre parlem, no, de que no es pot, rebutgem, diguem-ne, el que seria un dret penal d'autor, no, que d'alguna manera algú se'l jutgi per com és i pel que pensa, i demanem un dret penal del fet, no, de que, bueno, el que volem jutjar són fets, perquè a partir dels fets sabem, doncs, podem valorar la perillositat i el risc que aquests fets generen, doncs, per les persones, pels béns, no, per la societat en general. Però mai les situacions de risc o perillositat a partir d'unes creences o d'unes idees. Això és propi del dret penal d'autor, que és propi dels règims autoritaris. I, per tant, en un règim que es pretengui democràtic, el propi Tribunal Suprem espanyol ja ha reiterat fins a la societat que no es pot incriminar ningú pel que pensa, per més que el que pensi pugui ser molt diferent i molt contrari a les idees, diguem-ne, dominants o les pròpies idees del propi sistema. No? Hi ha un cas, diguem-ne, radicalment oposat, no? Però que és el cas de la llibreria Europa de Barcelona, no? Una llibreria, doncs, molt incursa en diferents procediments judicials per la difusió de material, diguem-ne, d'ideologia feixista i d'apologia al nazisme, en què precisament el Tribunal Constitucional va considerar que no hi havia delicte en aquell, aquí hi havia una acció més concreta, no? Que era de difusió i justificació d'una determinada posició ideològica, perquè, doncs, diu que en un sistema democràtic han de quebre totes les idees, fins i tot aquelles idees que el que defensen és el canvi de sistema, no? Per tant, diguem-ne, llegit des de la perspectiva, ara sí, no? De l'altre costat, doncs això també ens avala i ens empara que totes aquelles persones que tenen una ideologia llibertària i que fins i tot, doncs, estan a favor de canviar el sistema de la forma que sigui, no? Això en una societat democràtica ha de cabre i no pot ser motiu d'incriminació i molt menys de presó.
Sí, ¿no? Como partiendo de la idea que en un hecho judicial, ¿no?, tendrían que conjugarse dos cuestiones, ¿no? La parte puede ser una parte ideológica y la parte, dijéramos, delictiva, ¿no? O sea, la parte delictiva ahora, o los hechos, ¿no?, no los tenemos porque no se ha levantado aún el secreto de sumario, y ahora lo único que prevalece es la cuestión ideológica, ¿no?
Que em fa por és que s'aixequi el secret i continuem sense tenir fets. O que l'únic fet que tinguem sigui la participació en una estructura organitzativa que, més en l'àmbit anarquista, diguem-ne, sempre és molt, molt difusa, no? Perquè una de les característiques dels delictes d'organització, en aquest cas d'un delicte d'organització terrorista, és que s'ha d'acreditar, per part de qui acusa, l'existència d'una estructura, en principi, jeràrquica, no? És veritat que després, doncs, per adaptar això a tot el que ells han anomenat, doncs, el terrorisme insurreccional o la qüestió més anarquista, doncs, bé, pot ser que no hi hagi jerarquia i que sigui una estructura més de tipus horitzontal, no? Però en tot cas s'ha d'acreditar l'existència d'una estructura, sobretot vinculada a la comissió de fets delictius. És a dir, el delicte de terrorisme té dues potes, una pota ideològica i una pota de delictes i, per tant, hem d'entendre de la comissió d'actes violents. I jo m'atreviria a dir d'actes violents greus contra la vida o la llibertat de les persones. Fins i tot, i aquí tenim un debat, diguem-ne, jurídic, no? Que pensem, hi ha un sector de juristes que defensem que els atacs al patrimoni, doncs, no entren mai en la categoria de terrorisme, sempre han de ser atacs a persones. Però, bueno, en qualsevol cas hem de tenir aquest atac, no? a béns, a persones, a d'alguna manera que puguin justificar que estem davant d'una situació delictiva. És que, si no, no hauríem d'estar davant d'un tribunal de la jurisdicció penal. Hauríem d'estar, bueno, estaríem, doncs, a un tribunal de la Inquisició, no?, si el que es pretén és jutjar idees o quines idees poden estar permeses o no poden estar permeses.
Sí, ¿no? Supuestamente se había dicho, ¿no?, que no sé si eso consta en algún lado, que hoy, día 12, ¿no?, de enero, que igual probablemente se podría levantar este secreto de sumario. Si no ocurre así, hay un término legal, en realidad. ¿Cuánto tiempo ellos podrían tener guardado este secreto de sumario?
Pues no tenim terminis en aquesta qüestió. O sigui, tenim un termini de 30 dies, el secret s'ha d'anar prorrogant cada 30 dies, com a màxim, però això es pot prorrogar sine die. No hi ha un plaç màxim de pròrrogues del secret de sumari i, per tant, hem viscut en la història judicial de l'Audiència Nacional Espanyola situacions, per exemple, amb el famós jutge Garzón, que alguns alaben tant pel seu respecte als drets fonamentals, doncs hem vist en causes instruïdes pel jutge Garzón que el secret de sumari es prorrogués durant 3 anys amb persones en situació de presó provisional durant aquests 3 anys, la qual cosa significa que hi ha persones que estan preses, privades de llibertat, i que no tenen accés a la causa durant el període del secret, i aquest secret es pot prolongar, insisteixo, de forma dramàtica en el nostre sistema avui, sense límit, el que passa que, clar, com que la presó provisional té un límit màxim de 4 anys, doncs, en la pràctica, quan hi ha situacions de presó provisional, no acostuma a allargar-se més dels 3 anys. Ara estic parlant una mica d'extrems, Jo no crec, ni, i evidentment no espero, que en el nostre cas aquest secret s'allargui més d'avui, potser, o com a molt d'un nou termini d'un o 2 mesos, que són, jo crec, els terminis que el jutge Bermúdez una mica ens va insinuar, no?, en el dia de les diligències de l'Audiència Nacional.
Sí, no, personalmente también nosotras, pues la verdad que sí que esperamos, ¿no?, que nuestras compañeras y compañeros pues salgan lo antes posible y que esto nos alargue mucho más. Bueno, para ir terminando, si quieres como resaltar algo, destacar algo o algo que tendríamos que tener en cuenta, ¿no?, que se nos escapa igual también a veces en términos judiciales, ¿no?, en cómo podría encaminarse la situación.
Bé, a mi m'agradaria d'alguna manera expressar la preocupació, no?, d'aquest tipus de procediments. O sigui, evidentment podem tenir molts debats, no?, sobre on ha d'arribar, on no hauria d'arribar la repressió de l'Estat, o si, bueno, evidentment, no?, si ha d'existir o no. Però a mi em preocupa molt que, doncs, Mossos d'Esquadra estigui tan capficat, no?, i tan centrat sempre en aquesta qüestió del que ells anomenen el terrorisme anarquista, no?, i que en un cas com aquest, no?, que no hem aconseguit encara saber, doncs, de quins atemptats, no?, per dir-ho d'alguna manera, se'ns relaciona, al final un té la impressió que el que s'incrimina és la solidaritat, no?, i la solidaritat, a més, amb les persones privades de llibertat. I penso que això és ja el punt màxim de la hipocresia del nostre sistema, en què, bueno, moltes de vosaltres ja sabeu, doncs, bueno, que hi ha persones represaliades pel que pensen, no?, en la situació greu de presó i de privació de llibertat, i que a sobre es vulgui castigar, no?, com a càstig extra, aquelles persones que s'hi solidaritzen, em sembla ja la perversió màxima del nostre sistema sense garanties, no? I per tant em preocupa molt, i crec que hem de trobar la fórmula des dels diferents espais i des de les diferents posicions, els advocats com a advocats, els activistes i moviments des del seu espai, per revertir aquesta situació, perquè si no, cap on anem? És cap a una situació molt preocupant, perquè més enllà del que faci el sistema, si nosaltres no podem ja ni denunciar-ho ni solidaritzar-nos amb aquelles que ho denuncien, doncs ja el feixisme i el totalitarisme haurà arribat al seu zènit, no? Per tant, és un tema en què ens hem de remengar i ens hem de posar tots.
Sí, mira, para terminar, es que se me ha olvidado comentarte algo. Esto también estaría muy relacionado en el contexto actual que estamos viviendo, ¿no?, en el sentido de esa aprobación que todavía no en vigor, ¿no?, que no ha terminado de aprobarse del todo, de la ley Mordaza, esa reforma del Código Penal. Todo esto está como allanando el terreno, ¿no? También nos enteramos últimamente, bueno, pues hace unos días, ¿no?, la sentencia de Alfón, ¿no?, del Chiquito Vallecano ahí en Madrid. O sea, todo esto se está llenando un poco el terreno también por lo que se avecina, en realidad.
Bueno, jo crec que estem en una... O sigui, jo amb això sempre, i a més en aquest moment, crec que estem en una dialèctica, no?, entre dues posicions, i hem de veure quina guanya, no? Evidentment, és veritat que tenim tot això, que ve més d'un govern, doncs, amb un projecte polític molt concret, el govern de l'Estat. Però també és veritat que hem tingut algunes resolucions dels tribunals que són molt esperançadores, això també t'ho he de dir, no? Penso que, per exemple, la sentència del tema del Parlament, no?, del que alguns anomenaven l'assalt al Parlament, no?, doncs és una sentència que desenvolupa molt la qüestió del dret a la protesta, del dret a la dissidència, i que va absoldre, no?, a les 17 acusades. I Bueno, hem de veure també, perquè aquesta sentència està recorreguda al Suprem i hem de veure al Suprem què hi acaba de dir, però jo penso que hi ha com aquests dos models, no?, que sempre estan com en tensió. I aquesta tensió jo crec que resoldrà en un sentit o en un altre, una mica en funció també de la capacitat que nosaltres tinguem de fer pedagogia, no?, d'explicar i de denunciar aquestes situacions. I per tant, és veritat, anem cap a un context doncs, molt més repressiu, molt més dur, molt menys garantista, però hi ha algunes senyals, a vegades, no?, que ens permeten pensar que si nosaltres apretem, doncs també podem aconseguir revertir-ho. No ho sé, m'agradaria, jo sempre penso que hem de, sense perdre la perspectiva de la gravetat de la situació en la que vivim, i que tu explicaves en la teva pregunta, hem de tenir clar també la reconèixer-nos, no?, la nostra capacitat d'intervenció i de reversió d'això.
Sí, sí, nos quedamos con eso y evidentemente estamos con ese pensamiento, vaya, inevitablemente, ¿no? Pues bueno, pues ya muchas gracias por tu intervención, por tu participación y bueno, pues nada, que hasta la próxima, que vaya muy bien y estaremos, por lo menos desde los medios libres, ¿no?, estamos muy pendientes de este caso y nada, vamos a estar ahí difundiendo todo lo que vaya sucediendo.
Molt bé, moltes gràcies, eh? Salut.
Vale, salut.